Tothom són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 18 de setembre del 2022. Encara no ha sortit el sol, haurem d'esperar encara ben bé mitja hora perquè surti o perquè tregui el cap per Cadaqués en un dia que no es farà de nit fins al voltant de les 8 del vespre al Canal, altra punta de Catalunya. És un diumenge que des del punt de vista meteorològic serà ennuvolat a bona part del país, una mica més de sol al nord, potser més núvols a la zona sud, fins i tot pot haver-hi alguna gotellada, alguns ruixats ara al matí a les Terres de l'Ebre, i en general el que sí que es notarà és l'ambient més fresc. El Pirineu pot arribar a ser fred, amb calor molt a la ratlla, i cap a l'hora dinar veureu que estarem a temperatures de 20 a 25 graus. Per tant, d'alguna manera, l'estiu pràcticament que l'estem acomiadant també des del punt de vista meteorològic. És un diumenge amb molt interès a Londres, que avui i demà seran pràcticament oficialment la capital del món, entre altres coses perquè s'hi produeix la principal acumulació d'autoritats mundials que pràcticament que recorda. Ahir us explicàvem que la capital britànica s'ha blindat de forma històrica, amb més de 10.000 agents de policia, amb centenars de militars, amb una infraestructura molt poderosa per preparar l'esdeveniment més significatiu de la diplomàcia internacional, no només aquest any, sinó probablement d'aquesta dècada, el funeral de la reina d'Anglaterra. I entre aquestes autoritats, una imatge que veurem si es produeix, que és la del rei emèrit Joan Carles coincidint en públic amb el rei Felip VI després de més de 2 anys, amb l'escàndol que ha significat el seu final de regnat a la corona espanyola. De seguida anirem fins a Londres per veure si hi ha novetats sobre aquest aspecte. En un dia que, per cert, a banda del que ja és habitual, el Paraules Encadenades de Llucia Ramis i Carlos Tanón, l'embalat de mossèn Nin, com sempre, la missa de 12, Albert Pla, que ens acompanyarà per fer les seves històries, però avui també ens visita una llegenda musical de la música en català. És a Barcelona, de fet a terra aquest matí a Barcelona, si no hi ha retards amb els avions, perquè té concert a Catalunya. És el gran Tomeu Penya, aquest matí al Via Lliure. I amb ell i moltes coses més ens acostarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports del temps. Joan Torres, Sergi Molera, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, la ciutat de Londres, el que us dèiem, comença a rebre avui ja completament blindada els primers líders mundials abans de l'enterrament demà de la reina Elisabet II. De fet, aquesta matinada ja tenim confirmació que ha arribat al Regne Unit el president dels Estats Units, Joe Biden.
Ahir ja ho van fer els primers ministres del Canadà i Austràlia, que van visitar la Capella Ardent, tal i com ho farà avui el president dels Estats Units, juntament amb els centenars de líders mundials que aniran arribant a la capital del Regne Unit. Els caps d'estat no hauran d'esperar les més de 24 hores de cua que hi ha per veure el fèretre. És l'esdeveniment més gran amb mandataris estrangers que coordina el govern britànic des de fa dècades, i per això s'ha desplegat un dispositiu de seguretat comparable al dels Jocs Olímpics de Londres del 2012.
Entre els que hi han d'arribar hi ha, evidentment, el cap d'estat espanyol, el rei Felip VI, però també Joan Carles I, el rei emèrit. Estarem molt pendents del que passarà si no s'amaguen de les càmeres la primera imatge de pare i fill junts en públic des que el rei emèrit va marxar d'Espanya cap a Abu Dhabi fa més de 2 anys.
Està previst que coincideixin en la recepció oficial amb el nou rei Carles III al Palau de Buckingham. Des de la Zarzuela, de fet, se'ls incluïa a tots dos a l'agenda oficial al viatge de Londres, però sí que el fan per separat. Felip VI viatjarà amb la delegació oficial i l'emèrit ho farà amb un avió privat i no s'allotjarà a l'ambaixada espanyola.
Mentrestant, a casa nostra, Catalunya, Pere Aragonès no es planteja cap escenari de trencament dins del govern. Continua l'estiri i arronsa i l'intercanvi d'opinions al voltant de l'estat i de l'estabilitat del govern de Catalunya. Catalunya, el president en una entrevista diu que, o demana a Junts que aclareixi de forma interna la seva posició sobre la continuïtat o no de la coalició el més aviat possible.
Sí, en una entrevista al diari Ara, Aragonès demana a Junts que es decideixi ràpid per no contaminar el govern. Assegura que la seva intenció és esgotar la legislatura.
Si hi ha un sector de Junts per Catalunya que vol sortir del govern, aquesta és una qüestió que han de resoldre internament a Junts per Catalunya. Què és el que desitjo? Que el resolguin, que tinguin una posició, i a partir d'aquí jo vull acabar la legislatura el 2025 i la vull acabar amb el govern que tinc ara, amb els consellers proposats per Junts, els consellers proposats per Esquerra.
El president explica que tornaria a prendre la decisió de no anar a la manifestació de la Diada. Diu que no comparteix el posicionament actual de l'ANC perquè ara mateix no hi ha opcions reals de declarar la independència com demana l'entitat. Avui Aragonès, per cert, ha marxat de viatge oficial a Nova York fins dimecres que ve per participar a la Setmana del Clima, una conferència organitzada per l'ONU sobre el canvi climàtic.
Va venir a coincidir d'alguna manera en aquesta posició sobre l'ANC i la decisió de d'aixecar la DUI, per dir alguna cosa, el president Puigdemont des de Brussel·les, que, per cert, també ahir demanava als independentistes que deixin els retrets a banda.
Sí, Puigdemont ho deia a la tarda en un acte del Consell per la República celebrat a la Catalunya Nord.
Primera cosa que ens hem de ficar al cap, aquí no, tots d'aquells, tots dels altres, a tu et miro bé, a tu et miro malament, no. Ens necessitem tots, i a casa seva, facin el que vulguin, que votin el que vulguin.
La realitat d'ahir, però, va tornar a ser la dels retrets entre Esquerra i Junts. Oriol Junqueras demanava als membres de Junts, contraris a la crítica constant contra el seu partit, que abandonessin aquesta via. Assegura que només afavoreix els que volen tapar la seva corrupció, en referència clara, de forma indirecta, en aquest cas, al cas de Laura Borràs. Alhora, Borràs criticava Esquerra en una entrevista a VilaWeb.
Sobre aquests estrellarronces públics, en altres casos privats, els diaris avui en van farcits d'opinions, però l'atenció recau especialment sobre Junts, Víctor Vives.
Lola García, La Vanguardia, parla de l'última batalla entre Junts i Esquerra. Fins i tot, si es manté la coalició, escriu, la credibilitat de Junts davant del seu electorat, que s'ha acostumat a una retòrica més radical, es veurà minvada. Som en un punt d'inflexió. A l'Ara, Esther Vera en resumeix els arguments de Junts a favor de sortir del govern amb una frase mitja en broma d'un membre del partit. Per fi podríem tornar a ser de dretes. L'argument de fons seria mantenir el pedigrí sobiranista i alhora una oposició de centre liberal. El Punt Avui, Assumpció Cantalosella, es pregunta si el Roc a la Faixa de Junts era l'ultimàtum de l'ANC d'una nova declaració unilateral d'independència. I el director del periòdic, Albert Sáez, augura que la contundència de Junts anirà creixent fins a posar la situació al límit i Esquerra evitarà grans gesticulacions. Però el fet és que quan parles amb funcionaris i els càrrecs d'uns o altres actiu, ningú sembla que estigui fent les maletes.
Mentre hi ha aquesta mena d'estria ronça pública al govern de Catalunya que afecta l'estabilitat, com a mínim la imatge pública, avui passa una cosa a Barcelona des d'un punt de vista polític interessant i ha convocat una manifestació contra la immersió lingüística amb una pila de líders polítics espanyols reclamant que el castellà sigui vehicular a les escoles catalanes.
L'organitza l'Assemblea per una escola bilingüe a l'Arc de Triomf a 1:15 i assistiran la secretària general del PP, Cuca Gamarra, i els líders de Vox i Ciutadans, Santiago Abascal i Inés Arrimadas. La protesta arriba després que el Parlament de Catalunya aprovés la nova llei d'ús de les llengües que esquiva els percentatges en l'ensenyament. Els convocants han organitzat autocars des de totes les demarcacions catalanes, però també des d'arreu de l'estat espanyol.
Mentrestant, una de les notícies del dia d'ahir va ser que Jordi Pujol ja ha rebut l'alta mèdica, de fet és a casa seva, on és previst que continuï la recuperació després d'haver patit dilluns passat un ictus.
Els metges de l'Hospital de Sant Pau, on era ingressat des de dilluns, confirmen que l'evolució de l'expresident és positiva i que ara seguirà una rehabilitació motora i del llenguatge des de casa. A més, se li aniran fent controls mèdics. Això després que Pujol, de 92 anys, tingués un ictus que va fer que ingressés d'urgència. Li ha causat una lesió a la regió temporal esquerra del cervell.
Deixant de banda la política, l'Ajuntament de Mataró ha demanat públicament al govern de Catalunya que revisi el pla Inuncat, que alerta de pluges intenses i possibles inundacions, això després de com va afectar el seu municipi les fortes tempestes de divendres, no només a la seva ciutat, sinó tot el Maresme.
En declaracions ahir al Via Lliure de RAC1, l'alcalde de Mataró, David Bote, assegurava que cal adaptar els plans de prevenció als canvis que està experimentant el clima.
Qui coneix el Maresme sap que la seva morfologia doncs convida a que hi hagi grans acumulacions d'aigua, probablement degut al canvi climàtic. Aquests fenòmens meteorològics s'han agreujat. Per tant, la primera crida és a la col·laboració i a la prudència, al compliment de les senyals que estan posades per aquests motius.
Bote també obria la porta a instal·lar més barreres físiques a rieres i passos subterranis inundables de la ciutat. En un d'ells hi van quedar atrapats, de fet, tres cotxes, entre ells el d'un home de 63 anys que va haver de ser rescatat rescatat quan gairebé s'ofegava. Va ser ingressat a l'UCI en estat crític, però segons l'Hospital de Mataró ja es troba fora de perill.
Les 7 i 10 minuts. Pel que fa a la mobilitat, ja hi han les primeres afectacions sobre els usuaris de línies de les línies de Rodalies R1, R2 Nord i R11, que són els que notaran l'afectació després de que ahir va arrencar, com us explicàvem, la fase més complexa de les obres de l'estació de la Sagrera de Barcelona.
Si els passatgers es queixen pel caos que provoquen aquestes obres i perquè les millores han començat just quan els viatges els sortien gratis.
Justament ara el tren era gratis, tardo 4 hores potser a arribar a Girona. Vull dir, això fa o que no vagi a Girona els caps de setmanes o que agafi l'AVE pagant.
M'han dit que de fer és el metro, després un tren, aquí m'he trobat que el tren no, que havia d'agafar el bus, una miqueta de caos.
La primera línia que ha quedat afectada és l'R1, la del Maresme, que durant aquest cap de setmana comença i s'acaba a Badalona, on els passatgers poden continuar fins a Barcelona amb el metro. Aquestes mateixes afectacions es repetiran els caps de setmana del 29 i 30 d'octubre i la del... i el cap de setmana del 12 i 13 de novembre. A més, els trens de l'R2 i l'R11 comencen i acaben el seu recorregut a Montcada i Reixac, on hi ha un servei de bus fins a l'estació de Sagrera Meridiana. A partir de demà, però, acabaran el seu recorregut a la parada de Sant Andreu Comtal.
En plana cultural, Penélope Cruz es va endur ahir el protagonisme del Festival de Cinema de Sant Sebastià després de rebre el Premi Nacional de Cinematografia.
Això mentre encara es parla a Sant Sebastià de la primera pel·lícula catalana que s'hi va estrenar, Girasoles Silvestres, del català Jaime Rosales i protagonitzada per la barcelonina Anna Castillo. Avui el protagonisme se l'endurà l'actriu Juliette Binoche, a qui s'entregarà el Premi Donostia.
I encara en plana cultural, a casa nostra, avui abaixen el taló dos importants esdeveniments culturals del país. Per una banda, la Setmana del Llibre en català i per l'altra, el Festival de Música Viva de Vic.
La Setmana del Llibre tanca després de 10 dies amb més de 300 activitats i 150 novetats editorials. L'organització creu que podrien superar les bones xifres de visitants de l'any passat. Tot i això, afegeix que han notat una clara frenada en les vendes. El president del Gremi d'Editors, Joan Avellà, però... creu que és bo desestacionalitzar el sector més enllà del Sant Jordi, ho deia RAC1.
Quina feina hem de fer nosaltres? Doncs el que estem fent, sobretot amb la Setmana del Llibre en català, que és desestacionalitzar l'edició en català a Catalunya. Que tingui no només el Sant Jordi per un costat i la campanya de Nadal per l'altre, sinó que al mig hi puguem col·locar aquesta Setmana del Llibre, que també sigui un punt d'inflexió per a tot el sector.
Pel que fa al Festival de Música Viva de Vic, avui és el seu últim dia. Hi hauran passat més de 800 professionals i unes 120.000 persones de públic. Durant els 4 dies del festival s'han programat fins a 57 concerts.
3 minuts i arribarem a un quart de 8 del matí. Pel que fa als esports, victòria còmoda del Barça i contra l'Elx 3-0, a l'espera que el Real Madrid punxi o no avui en el derbi contra l'Atlético. El Barça de moment és líder i a més tenint en compte, Oriol Jové, que la setmana que ve no hi ha lliga, hi ha aturada per seleccions.
Correcte, un gol de Memphis dels de Lewandowski que ja en porta avui dia un Pedri superlatiu, van donar al Barça la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. Xavi elogiava la fam de l'equip.
Guanyar i guanyar i guanyar ha de ser una droga per nosaltres, no? En el bon sentit de la paraula, no?
El Barça ha dormit líder, però per ser-ho al final de la jornada d'esperar, com deies, que el Madrid no guanyi en el derbi contra l'Atlético al Metropolitano, que comença a les 9 de la nit. També aquesta tarda juguen l'Espanyol al camp de la Real Societat i el Girona al camp del Betis, tots dos a 2:45 de la tarda. En bàsquet, la selecció espanyola masculina juga aquest vespre la final de l'Europeu contra França i pel que fa al motor, Pecco Bagnaia arrenca des de la primera posició al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, seguit de Jack Miller i Enea Bastianini. Aleix Espargaró surt quart i Marc Márquez 13 en la seva primera cursa després de la lesió i tot plegat l'endemà que el Pierre Tori Bou hagi sumat el seu 32è títol mundial de trial.
Ditec Comunicacions, la teva empresa de tecnologia per a projectes audiovisuals i esdeveniments, t'ofereix aquest espai.
I pel que fa al temps, Martí Oliveres, tranquil·litat de diumenge o no?
Sí, tranquil·litat, això sí, el temps no acaba de fer net. Es mantenen alguns núvols, un cel mig ennuvolat a molts punts de la costa prelitoral. Avui, sobretot, aquest cel més tapat ara al sud. Montsià, Terres de l'Ebre en general, algun plogim, alguna gotellada. Més sol com més al nord, amb un cel més enterbolit, amb ressol. Calor molt a ratlla al migdia, per tant, s'hi estarà molt bé aquest ambient de luxe aquest cap de setmana. I ara toca abrigar-se, fins i tot ambient fred, a les valls del Pirineu.
Era digital. Revolució tecnològica. ILC.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Aquesta nova temporada connecta't amb la música. Connecta amb el Palau de la Música Catalana.
Sinfonisme amb les grans orquestres. Música de cambra amb els millors solistes. Veus imprescindibles de la lírica. Òpera en concert. Cant coral. Músiques a la frontera de gèneres.
Fes la teva tria a la carta i abona't a partir de 3 concerts.
Entrades i abonaments a palaumusica.cat.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar a 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier, anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis. A Low Baila ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
L'11.591. 1, 1, 5, 9, 1. De la sèrie 6. 0, 0, 6.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Crec que podem connectar.
Els castellers de Vilafranca acaben de descarregar un gama extra.
Mare de Déu, un gama extra! Un aplaudiment, que era un fresco! Uau! Un gama extra! Què collons és un gama extra, Xavi Aymerich?
Cada dia, d'una a dues, a RAC1...
Ara què toca? Perquè, és clar, després de tot això...
Vostè primer, amb Marc Giró...
Gama extra,
ja... I ja ho veurem.
Ara fes-ho tu a casa teva.
RAC1. Tots som u. Via lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Avui fa 8 dies vaig ser el 40 aniversari de Ràdio Teletaxi, convidat per l'amic Justo Molinero. Efectivament, diumenge passat era l'11 de setembre i d'aquí ve l'encert d'unir aquests dos fets. Allò era una festa. Més d'una trentena d'artistes es van succeir durant tot el dia i us puc destacar les intervencions de Sergio Dalma, Los Manolos i Estopa, aquests darrers esplèndids. I he d'afegir que, a més de l'entrada, els assistents, més de 15.000, portaven una bossa amb aportacions per al Banc dels Aliments. Ja ho he dit altres vegades, a Justo Molinero se li han de reconèixer dues coses. La primera, haver sabut connectar amb el gruix de ciutadans i ciutadanes, fills o nets d'emigrants procedents d'Andalusia i d'Extremadura. La segona, i per mi molt important, la tasca que hagués pogut fer i que va renunciar a fer. Parlo d'un larruixisme divisor entre comunitats castellano o catalano parlants. De temptacions em consta que em va tenir, però la seva reacció sempre va ser la mateixa. M'estimo Catalunya, la seva gent que és la meva i la seva manera de treballar i conviure. Defensor de la llibertat d'expressió, ell parla a la manera d'un home de més de 70 anys pujat en uns ambients concrets. I pot estar d'acord o no, però és l'expressió de tants i tants veïns o veïnes amb els que convivim, sobretot a l'àrea metropolitana barcelonina. Sempre ha defensat la lliure determinació dels pobles i, per tant, va esperonar la participació al referèndum. Aleshores, una de les poques veus que s'adreçava singularment i amb autoritat a uns votants determinats. Diumenge passat vaig sentir molts artistes a l'escenari cridar «Visca Catalunya!» i la resposta massiva de «Visca!». Direu que no n'hi ha per tant, però per mi em sembla prou important. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que els del Via Lliure ens encanta viatjar, ho hem fet en les últimes temporades, i aquest any un nou viatge fent la volta al món. Suposo que coneixeu la Volta al Món en 80 dies de Jules Verne, obra que aquest any en fa 150 d'anys que es va publicar, i per tant, per retre-li homenatge d'alguna manera i seguir viatjant, aquest any al Via Lliure fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres. Per tant, una lectura, una novel·la o un llibre, i el viatge cap a un país al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui en aquesta sisena etapa del viatge d'aquesta Volta al Món en 80 llibres. No la setmana passada, ahir ens vam quedar a Mèxic. Avui fins on anem?
Saltem cap a Algèria.
Un moment haurem d'explicar els mitjans de transport que fem servir, perquè els salts són extraordinaris. Creuem el Mediterrani, per tant, bueno, ja hauríem d'haver creuat un altre oceà entremig, per situar-nos a Algèria amb quin llibre, Víctor?
Mira, Les nostres riqueses es titula. Explica la història de tres personatges. En Riad, que arriba a Alger amb la missió de desmantellar una antiga llibreria, l'Abdalà, que ha estat l'encarregat d'aquesta llibreria durant molts anys, i l'Edmond, que és qui la va fundar. A través d'aquests tres personatges, la novel·la, que en el fons és un cant d'amor a la literatura, es mou entre el passat i el present al llarg de gairebé un segle. L'autora, Kauté Adimi, és algeriana i francesa d'adopció. Té 36 anys i ha guanyat diversos premis literaris en tots dos països. Amb l'obra que ens ocupa va arribar a optar al Goncourt, la distinció més prestigiosa de les lletres franceses.
És interessant el que apuntaves, algeriana i francesa d'adopció, una referència, una influència que tenen moltíssims ciutadans del país, i entenc que aquesta doble ànima també es trasllada d'alguna manera a aquesta novel·la que es diu Les nostres riqueses.
Exacte. L'acció de la novel·la es mou entre tots dos països a partir del 1930, que és quan Algèria feia 100 anys que estava sota domini francès. Com a taló de fons es viuen els episodis més negres de la història fins a arribar a la independència algeriana. D'altra banda, aquesta novel·la el que fa és rescatar la figura del llibreter i editor Edmond Charlot, una personalitat clau de la literatura francesa i amic d'André Gide i d'Albert Camus, que també apareixen a l'argument.
Doncs avui, a través de Les nostres riqueses, aquesta obra de Kauté Adimi, hem viatjat fins a Algèria, a la Volta al Món en 80 llibres. Podeu recuperar, si us interessa, us heu quedat amb alguna dada, podeu recuperar tota la informació del llibre al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
A reveure, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Hola, soc la Mercè de Sant Feliu de Llobregat i el meu cap de setmana està ple d'animals.
Carai, quiet aquí, Jau. Bé, doncs aquesta és la Mercè, que té el cap de setmana a Sant Feliu. M'imagino que tota la setmana deu estar acompanyada d'animals. Se la veu que és una amant dels animals i que l'acompanyen especialment, i conviu de forma més especial els caps de setmana. També és una de les activitats que poden fer els nostres oients. Estem fent aquest collage sonor a través de les activitats que feu els caps de setmana. Per tant, si voleu participar-hi, senzillament heu de gravar un so que pot ser d'una conversa, pot ser d'una excursió, d'un viatge amb cotxe, d'un desplaçament cap a qualsevol lloc, una activitat, un partit de futbol, el que vulgueu, alguna cosa que defineixi els vostres caps de setmana, i ens l'envieu amb el vostre nom, l'explicació breu, si us plau, i el lloc des d'on l'envieu, al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure.
606-2564-39.
Mireia Carolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 18 de setembre, farem ara una reculada musical. Fins a quin dia, 18 de setembre?
Doncs reculem 55 anys fins al 67. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up her vibrations.
Sempre sonant una de les grans cançons de tots els temps, sonoritat claríssimament marcada amb els Beach Boys, i dius que fa 55 anys d'alguna cosa vinculada amb aquest Good Vibrations.
Sí, sí, fa 55 anys que es publicava el disc Smiley Smile dels Beach Boys, això era el 67, i l'àlbum hi formava part aquest clàssic, podríem dir, de la seva trajectòria, el Good Vibrations. Aquest era, imagina't, el 12è disc de la banda nord-americana, que eren referents del que es va anomenar els 60s com a música pop surf. El líder dels Beach Boys va ser el Brian Wilson, que a banda produïa i mesclava els temes generant i buscant noves sonoritats com aquest so vibrant d'aquesta cançó.
Segur complim 15 anys millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Des de l'inici hem garantit vivendes per entrar a viure en les millors condicions, sense necessitat d'avals bancaris i tràmits innecessaris. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
El Finestrella Shopping Center sorteja un viatge a Nova York.
I un altre a París, i a Roma, i a Lisboa.
Dona, doncs anem a Finestrelles el dissabte 24 de setembre per participar-hi. També hi haurà música i gastronomia d'aquests països.
Doncs jo ja em vaig descarregant la seva aplicació, perquè la necessitem per entrar al sorteig.
Tota la informació a finestrelles.com.
RAC+1, podcast.
Bé, mira, doncs l'espai és aquest, què et sembla?
M'encanta, crec que l'hem trobat, està perfecte.
De fet, era l'antic escorxador de Marató, mira què et dic.
M'agrada això, m'agrada.
Mira, per allà em sembla que hi ha l'equip i tens un micro.
Ah, mira, doncs aprofito i el provo, eh. Provat, sí, un... Això, ho haurem de posar a punt, eh?
Escolta'm, però això per què ho voleu?
Això n'estem preparant una de ben grossa a RAC+1, ja veuràs.
RAC+1.
Tots som...
Més...
U.
RAC+1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ja Segur que quan sonen aquestes notes a aquesta hora del matí és el moment en què ens desplacem en un raconet molt especial per aquest programa. És aquell moment, vaja, en què hi ha un xoc de civilitzacions entre els que tot just se n'estan anant a dormir i els que ja estan obrint un ull. És hora entre intempestiva i plàcida, com sabeu. I és aquell moment que ens desplacem en un raconet que no hem volgut revelar mai la seva ubicació exacta, que és un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, que ens porta directament a un edifici sense massa interès des de l'exterior, però que està plegat de meravelles al seu interior. I allà hi ha, com sempre, a la porta expectant, no sé si amb estilogràfica o no, com l'actual rei d'Anglaterra, Albert Berlequi. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
L'estilogràfica sí, la portes sempre, no? La
sempre
ploma.
Sempre porto una estilogràfica, clar que sí. A més, jo diria que és un element imprescindible. És com el mocador. És aquelles coses que són inútils, que ja ningú
mocador,
porta.
Sempre, sí.
Jo sempre porto mocador.
No estem parlant de paper, eh?
No. Un mocador d'aquells de roba. I et diré més, fins fa 4 dies el teníem les inicials, però aquest hàbit ja el vaig abandonar.
Ostres! Ah, bé! Sí o no?
Efectivament, sí.
És boníssim.
Ja saps que tinc una reminiscència aristocràtica.
L'altre dia vaig veure una fotografia de no sé qui era, d'algun famós que tenia brodat el seu nom en els coixins, que em va semblar extraordinari.
Ah, sí?
També és una cosa que es feia abans i ara ja,
sí.
ja no...
Home, surt ja no a la pel·lícula Rebecca d'Alfred Hitchcock, surt els coixins de l'antiga mestressa de Manderley.
Manderley.
Sí, és que però a més els mocadors, almenys en el codi, diguem-ne, d'educació i de bones maneres i d'urbanitat, diguem-ne, antigament, no era per mocar-se. Era només per treure el mocador i ajudar alguna dama en apuros que tingués algun moment, diguem-ne, de debilitat i per donar-li un mocador, diguem-ne, perquè pogués aixugar les seves llàgrimes. No sabem ben bé per quin accident hagués pogut passar, eh? Ja veus que és un plantejament molt decimonònic, això, eh?
Sí.
Però jo porto mocador, mira, perquè tinc el costum de portar-lo, eh? Vull dir que no he hagut de socórrer massa dames, jo, eh? Vull dir que no...
És que, a més, no necessiten...
Per això, que només faltaria
tu. Sortirem del jardinet, en tot cas, des d'aquí salutacions al rei d'Anglaterra. I a la marca, jo pensava en la marca de l'estilogràfica, perquè probablement haurà, si cotitza borsa, s'haurà ensorrat en les últimes hores.
Sí.
Però bé.
A més, jo diria que hi ha alguns productes que són, o sigui, com a element, diguem-ne, de publicitat, diuen la casa utilitzada per
Graciosa
Majestat.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Jo diria que l'empresa...
Crec que és proveïdors oficials.
Proveïdors oficials de Graciosa Majestat, eh?
Exacte.
Doncs jo diria que de Graciosa, no perquè expliqui molts acudits, sinó perquè té gràcia, eh?
Sí, sí.
Que això ho has d'explicar a vegades, eh? Doncs jo diria que ha deixat, aquesta setmana hi ha hagut, a part dels 100 treballadors que ha despatxat el príncep Carles, ara ja monarca, mentre estaven fent la cerimònia, una de les cerimònies fúnebres de la seva augusta mare, doncs a part d'aquests 100 comiats, també hi ha hagut una casa que ha deixat ja de ser proveïdor oficial de les plomes estilogràfiques de la Casa Reial Anglesa.
En Carles III molt vaja, des d'un punt de vista medieval, amb aquella frase icònica de l'Alícia al País de les Meravelles, que le corten la cabeza, no t'imagines?
Doncs sí.
Quan
sí.
Hagués sortit de l'habitació, feu el favor que el propietari de l'empresa que m'ha subministrat això que no funciona, que le corten la cabeza, en anglès.
Mira, perquè a més, o sigui, tants anys esperant, i fixa't que amb dos detalls, que han durat 5 segons cadascun d'ells, el moment en què va signar com a rei, que va fer apartar amb el seu criat aquella mena de tinter.
Sí, i aquell gest tan desagradable.
Aquell gest tan altiu, tan superbi, i llavors l'episodi aquesta setmana amb la pulma estilogràfica que també he donat, diguem-ne, grans comentaris.
Sí,
però
grans tardes de glòria.
Això mateix. Això, en el fons, no deixa de ser el discurso del rei, aquella pel·lícula extraordinària amb el Colin Firth de protagonista, que... no oblidem, era el pare de la reina Elisabet, doncs com aquell caqueig que tenia era una mostra de debilitat, i ara de sobte, doncs tota la imatge que es podia tenir de la monarquia anglesa acaba de caure en qüestió de segons, doncs per aquests dos fets que són trivials, que són intranscendents, que no tenen la més mínima importància, però que han definit, han marcat ja l'inici del seu regnat.
Escolta, anem a llegir cartes o no, Berlequi?
Sí, anem a llegir cartes.
No tenim cap que ens arribi d'Anglaterra, no?
Mira, No ens ha arribat a... Jo suposo que alguna... Jo no perdo l'esperança que els propers dies arribi alguna carta postal d'Anglaterra. Mentre algú està fent les cues quilomètriques ara, per anar a tributar el seu darrer homenatge a la reina Elisabet, que ens puguin arribar. Mira, jo he agafat dues postals. Una que ens arriba de la Costa Basca, datada el 5 de juny, i diu: estimats equips del cap de setmana de RAC1, desitjo estigueu tots bé i que tingueu un bon estiu. i vacances. Desitjo especialment salut per l'Anxo. I fins la retrobada al setembre. Una fresqueta abraçada des del Cantàbric de Núria Alba i Romagosa. És un oient que ja ens ha citat en diverses ocasions i que a la postal es pot veure doncs, una fotografia aèria de la part nord, per entendre's, al Cantàbric, on està escrit doncs, a Biarritz,
aquesta
Guitària, no? Endaia, Ondarribia, això mateix. Vull dir que aquesta postal que ens arriba, insisteixo, del dia 5 de juny. I una altra que ens arriba dos dies més tard, que l'ha escrit al revés, el nostre oient, un tal Andreu, al revés vull dir que la cita cap per avall, tot i que l'adreça del Basar de la Sorpresa sí que està ben escrit, és a dir, l'adreça està correcta, però llavors el cos de la postal està cap per avall. I podem llegir el següent.
Però té un missatge satànic o alguna cosa?
Jo, per el que he llegit això, un pèl contestatari sí que té això, eh?
A veure,
aquest país nostre no té cap pas solució. Tan bon punt genera riquesa, ens venen a les indústries. Tot just ara, Turris, una coneguda marca de fleques, els propietaris l'han venuda a un fons d'inversió de Madrid. Han desballestat tot el sector públic, hem privatitzat tot allò que funcionava bé i ni tan sols les engrunes ens quedem. Decebedor el pronoma d'aquest trist país. Sous de misèria, condicions d'esclavatge i els hereus dels terratinents en els òrgans de poder. El nostre problema més greu no és pas la guerra ucraïna, és l'apatia general. Fa molt de temps que hem llançat la tovallola. Ens hem vençut per golejada. Andreu.
I des d'on l'envia? Però és una postal, això?
És una postal que està adreçada al nostre programa, eh? Vull dir, no és a cap altra...
Perquè el contingut no és gaire de postal estiuenca, no sé si m'explico.
Jo diria que no massa. I al revers de la postal hi ha una pintura, a veure, de Roberto Melli, que es diu La Casa Rossa, de l'any 1923, que està a Roma. És una pintura que es troba a la Galeria Nacional d'Arte Modern de Roma. El segell no, perquè el segell és espanyol i és de Fiestas Populares Falles de València. Tot plegat un pèl desconcertant, no ho negarem.
Inquietant.
I el Matasegell no posa res, vull dir que, per tant...
En tot
de
cas...
fet, no està matat aquesta postal, vull dir que podem l'emportada
in situ. Interessant.
Però tampoc
això.
No hi ha adreça, vull dir que, per tant, no podem enviar-la.
Val. Bé, en tot cas, des d'aquí, la nostra salutació més cordial a l'Andreu, a la Núria i a la resta dels oients que continueu enviant cartes i postals. Recordeu que podeu seguir-ho fent, com sempre, a l'adreça habitual del Basar de les Sorpreses, com és a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i el compromís el mateix de sempre, es manté intacte. Albert Legui les llegirà totes i cadascuna, i a més les anirà responent una per una. Bé, ja saps que no dubto mai de la teva eficàcia, i, per tant, això vol dir... Està allà? Sí, el tenim allà.
Que sí, que està.
Bueno, és que jo no vull més ensurts, Berlegui, ja ho saps.
Xavi, el dia Berlegui que no Express. Tinguem Berlegui Express, jo t'ho diré amb antelació, te miro en guats, i escolta, que ho sàpigues, que no vull que hi hagi disgustos a primera hora del matí.
Llavors, on anem avui?
Avui marxarem a l'Orient Mitjà, al Teheran, a la capital d'Iran, una de les ciutats més grans del món, recordem, amb 8 milions d'habitants, que el passat 20 de juliol va viure un episodi d'alta volada política, aparentment sense importància, però que en realitat en tenia molt. Allò que comentava abans de l'estereogràfica de Carles III, doncs un element que va passar molt desapercebut aparentment, però que en el fons té molta importància. Situem-nos. Escenari. La trobada que el president de Rússia, Vladimir Putin, va tenir amb el seu homòleg turc, Tayyip Erdogan, i on Erdogan va fer esperar Putin 50 segons.
Carai.
Anem a reproduir aquest petit incident. Mira, t'he aconseguit les acreditacions de premsa per anar a primera fila del que va passar allí.
Sí.
Ja pots anar seguint al Berlegui Express Plus, perquè avui agafem el Plus, anem a fer un viatge a través del temps. Estàs a punt?
Sí.
Sí? Doncs apa, som-hi.
Passes tu, Berlegui?
Sí, no. Tu tens acreditació per això, no?
Sí.
Bé, no?
Sí.
A veure, si...
please? No parlen rus, aquí.
Thank you. Bueno, però jo suposo que el llenguatge internacional, no? Vull dir
a veure si s'ho prenen com una afrenta, això.
Ves des de primera fila.
És passiva. Digue'ls si és passiva.
És passiva. Mira, aquí tenim... aquí davant tenim el Putin, que, goita, mira, entra a la sala, hi ha un munt de periodistes...
No l'assenyalis, home, per favor.
Que no assenyalo, Xavi, Déu-nos en guard, tu. S'havia de reunir amb Erdogan per tractar temes de la guerra d'Ucraïna, i a la trobada entre els dos líders, Putin es ha d'esperar... El veiem aquí amb un estat una mica tens, eh?
Sí, mira'l.
Es ha d'esperar Perquè, clar, pensa que els periodistes estan fent fotos i, clar, no ha sortit l'Erdogan encara per l'altra porta. Mira, aquí tenim, aquí tenim que surt, eh?
Ara.
Clar, el tio està dissimulant la seva impaciència i progressivament estava irritat perquè, bé, doncs no parava, evidentment, de ser fotografiat. A veure, el que podia semblar un error de protocol potser no ho era, perquè fa 2 anys Putin va fer esperar 2 minuts a Erdogan.
Carai.
I això potser devia ser una mena de revenja. De fet, segons es diu, Putin és expert en fer esperar la gent. Ho va fer amb el Papa Francesc, amb Donald Trump i amb Angela Merkel. I això a mi m'ha cridat molt l'atenció. De manera que, si et sembla, dedicarem un nou Basar de les Sorpreses, el número 273, aquest període de temps que es pot fer molt llarg o molt curt i que conviu amb nosaltres tota la nostra vida. Avui la lletra E. La E d'espera.
Inquiet, Berlegui, estic inquiet amb aquesta música.
Per què?
Perquè em sento el Capitán Hook, saps?
Ah, sí?
No t'inquieten, tu, que sonin molts el soroll de determinats rellotges molt a la vegada?
Més que inquietar, a mi em té fascinat el tema del rellotge. Des de sempre, eh? Des de que era petit. Perquè el rellotge, en el fons, ho deixa de ser, doncs, la constatació material del pas del temps, sí, sí, d'allò que és inevitable, eh? I això ho trobo una idea molt interessant, no?
Sobre això, home, s'ha parlat molt aquests dies de la puntualitat britànica. El cap de setmana passat que teníem els actes, precisament ara que em feia referència, no?, de proclamació del nou rei d'Anglaterra. Ostres, va haver-hi moments que s'esperaven perquè sonés l'hora en punt per arrencar el que volien arrencar i no hi havia ni un error de càlcul en els horaris, no? Llavors, la puntualitat sempre se n'ha parlat molt, de la britànica. En aquest sentit, tu, em consta que ets bastant britànic en això.
Sí, és que de fet el tema de, si considerem que el temps és el més valuós que tenim, allò del temps és sagrat, no només és un tòpic, és un axioma com una casa de pagès. Jo, evidentment, puc esperar, perquè ara més tenim les tecnologies que fan que si un queda amb una cita amb una persona i arriba tard, doncs que pugui anunciar a través del mòbil, dir, escolta, mira, arribaré 5 o 10 minuts tard. Però això d'esperar ho trobo cada vegada més...
Pitjor.
Malament, eh? I això de... I això, per exemple, que jo que imparteixo bastant conferències, i ella de dir, venen els de l'organització, em diuen, bueno, fem 5 minuts de cortesia. Escolta, perdona, la gent que ha arribat a l'hora té tot el dret a que la cortesia comenci a l'hora en què s'ha dit. Eh?
Ah, sí, sí.
Però bé, ara no entrarem en radicalismes. Avui farem una mica una reflexió sobre les esperes abstractes, aquelles que, en les que no hi ha a priori una intencionalitat. Invertim molt de temps en les esperes. Esperem a que vingui l'ascensor, a que es posi verd el semàfor, esperem al tren, esperem a l'avió, esperem a la cua que ens atenguin, esperem entrar a la consulta al metge, a que comenci la pel·lícula al cinema, i si teniu canalla, i aquest estiu ha anat a un parc d'atraccions, tots sabem l'interminable que es poden fer les esperes a les cues. Però anant molt més enllà, la nostra vida, si ho pensem una mica, és tota una espera.
Aquest és el rellotge de la mort, o què és?
Ho sembla. Sí. Perquè si ho pensem, una espera que comença abans que naixem. Quan veiem una noia que està embarassada, està esperant. Fixa't que utilitzem aquesta expressió. I quan arriba fins i tot a l'últim moment, el de la mort, diem allò de... Bé, aquells dies que es fan tan llargs, malauradament, no? Estem esperant. I ara que tornem...
No cita el concepte, no? Estem esperant,
no.
Senzillament.
Sí, sí, sí.
Perquè tots sabem que estem esperant.
Tots sabem què estem esperant. I parlant d'esperes, jo diria que aquesta setmana hem conegut o hem recordat la persona que més ha esperat en tota la seva vida. El rei Carles III.
Ah, sí, sí, sí.
Està esperant 73 anys...
Sí, sí, sí.
...que sigui monarca, no?
No, però és veritat que ara això de l'espera... Bueno, és la història de la humanitat va canviant, no?, la percepció de les esperes, perquè en l'actualitat a vegades sembla que, precisament perquè hem trobat maneres d'amenitzar-les, la suportem pitjor que en d'altres moments. O sigui, ja ara rebre un missatge, per exemple, un missatge, no? Penses en altres moments de la història que podries trigar mesos en rebre la resposta d'algú, no?
Bueno, i amb això que dèiem ara de les esperes, no? Que ara les esperes tampoc estan tan llargues. No, ni que sigui durant uns segons...
Però ho portem pitjor.
Allò de no fer res...
Sí, sí.
Doncs això mateix, ho portem pitjor. Per apaivagar una mica la nostra ansietat, doncs mirem el WhatsApp, fer una ullada a Twitter, etc. No? Les esperes en general les veiem com un període de temps inútil, un període de traspàs, i més ara, en aquests temps tan apressats que vivim. Però potser també són alguns dels grans al·licients de la vida. Quan, per posar un exemple molt bàsic, quan demanem una cosa a Amazon, per citar quelcom que tothom coneix, en el fons, la il·lusió està no en allò que la rebem, sinó en l'espera.
Sí, senyor.
En aquells dies que passen fins que no arriba aquest paquet. Perquè quan arriba el paquet, ja està. Ja hem perdut aquesta il·lusió. En els nens, no cal dir-ho, el dia de Reis. La il·lusió s'esvaeix quan s'obren els regals, quan s'entra al menjador. Els dies, les hores prèvies d'abans, els que han esperat són els que realment valen la pena, no?
Sí, sí. Bueno, això sempre que els Reis et portin el que... tu volies.
Això també.
Que també però vaja, l'espera és la mateixa. També això serveix per el tema de les fotografies, no? En aquella època en què revelàvem i que el procés d'entregar el carret en una botiga, després d'haver passat unes vacances, i, fins que te'l tornaven amb les fotos ja impreses, normalment amb la consegüent desastre, era molt excitant. Ara ja saps si la fotografia t'ha sortit malament.
Ara és el moment. I sí, aquesta... I això, que ens hauria de lleugerir en el sentit de que hem escurçat molt els temps d'espera, en el fons ens provoca encara més ansietat, perquè abans ho teníem com molt assumit, segurament, i ara no podem aguantar el fet que haguem d'esperar 2 minuts, 3 minuts, 3 dies perquè ens arribi un paquet, no? Tot i que si parlem d'espera amb il·lusió, amb el desig que les coses succeeixin, llavors estem parlant poder d'una altra paraula que hi està relacionada, que és esperança, i d'un mite, evidentment, ben conegut, que és el de la caixa de Pandora. La caixa de Pandora comença a l'inici de l'humanitat quan Prometeu va robar el foc dels déus per regalar-lo als homes i així que aquests poguessin escalfar-se i menjar els aliments cuits. Zeus, recordem el déu que tallava el bacallà a l'Olimp, es enfada molt perquè això en el fons li robava poder i va voler venjar-se, de manera que no només va castigar evidentment a Prometeu, sinó que va crear la primera dona, que és Pandora, i amb ella una caixa amb les instruccions ben clares que ella no l'obrís sota cap concepte. Com es pot suposar, Pandora no va poder resistir la curiositat...
No, i sempre anem al mateix... Perdona, sempre anem al mateix lloc, eh?
Clar, bueno, perquè...
És la dona i la temptació, eh? Sempre, clar, perquè... no? A la pel·lícula sí. Sempre acaba sent el mateix
sempre,
procés,
perquè...
eh? Eva, Pandora, sí. És igual.
Els nous temps favorables que corren, diguem-ne, a favor de la igualtat, clar, no ens poden fer oblidar, clar, una tradició mil·lenària d'una misogínia que ha arribat fins als nostres dies,
sí,
no?
Sí.
I en el sentit passa això, Pandora no ha pogut resistir la curiositat, va acabar obrint la caixa, escampa tots els mals del món i només queda al fons l'esperança, que era l'única cosa bona que els déus havien pogut posar dins abans que es tanqués, no? Fixem-nos que el mite té molt del Gènesi de la Bíblia.
Sí, sí.
La primera dona, a la mitologia, és Pandora, a la nostra tradició és Eva, la curiositat, que acaba sent massa forta, la poma, o en aquest cas la caixa, i també les seves conseqüències, els mals a la caixa de Pandora o l'entrada del pecat en el cas de la Bíblia, no? El cristianisme, per cert, l'esperança és una de les 3 virtuts teologals, juntament amb la fe i la caritat, i va molt lligada, doncs, evidentment, a la vida eterna. I parlant de pensaments elevats, una obra musical on el seu compositor, Arnold Schoenberg, va intentar condensar el que passa en un sol segon de màxima excitació espiritual, tal com ell mateix va dir. Es tracta de l'espera. Aquest és el fragment inicial d'aquesta òpera, L'Espera, del compositor austríac Arnold Schoenberg, que tot i que es va compondre l'any 1909, no es va estrenar fins uns quants anys més tard, a 1924. A veure, no és precisament una obra fàcil.
Home, ja ho estem sentint,
encara,
eh? Ja es veu.
Representa massa, alguns experts el consideren una obra mestra. Té una mitja hora de durada. Té lloc en un bosc, de nit, està protagonitzada per una noia que busca el seu amant, creu trobar-lo, però llavors el confon amb un tronc, després troba un cadàver, s'adona que sí que és el del seu amant, li recrimina que li ha estat infidel, després se pregunta què acabarà fent a la seva vida, la noia s'allunya en el bosc i baixa el taló.
Però què era? No era una òpera, perquè clar, si no aquesta
durada... És una òpera.
És òpera?
És una òpera de... Sí, sí, clar, hem de tenir en compte que el llenguatge tradicional de l'òpera, que havia estat vigent durant dècades, més o menys vigent, clar, es trastoca, diguem-ne, amb l'inici del segle XX, i llavors, per tant, trobem òperes que no són com Wagner, que duraven 4 hores, comptant, diguem-ne, sense comptar els descansos, sinó que una òpera de mitja hora d'aquest Arnold Schoenberg. A veure, no és massa convencional, les coses com siguin. I si hem de parlar de coses que siguin poc convencionals, doncs mira, també hem de parlar d'una obra molt coneguda de teatre, que aquesta sí que més o menys és coneguda. Estem parlant de Tot esperant Godot.
Say, I am happy.
I am happy.
So am I.
So am I.
We are happy.
We are happy.
What do we do now that we're happy? You should have been a poet.
Dos veus molt reconeixibles del món del teatre i precisament britànic, no?
Doncs sí, els grandiosos Ian McKellen, el Gandalf, per exemple, i el Patrick Stewart, que surt a l'història de Star Trek perquè per trobar els referents, diríem-ne, més coneguts, més populars, sí. En una adaptació de fa uns quants anys d'aquest dramaturg, novel·lista, crític, poeta irlandès de segle XX, Premi Nobel de Literatura, un dels més importants representants de l'anomenat teatre de l'absurd, que és Samuel Beckett, i aquesta obra, que és Tot esperant Godot, publicada l'any 1955, i on s'explica la història de dos rodamons, Vladimir i Estragon, que esperen un tal Godot, i aquest no acaba apareixent mai en tota l'obra. Al nostre país, l'obra es va estrenar a mitjans dels anys 60, ha gaudit de gran popularitat perquè mai s'ha deixat de representar. I la gran pregunta és saber qui és aquest Godot, on algunes interpretacions apunten que no deixa de ser Déu. Recordem que Déu en anglès és God, llavors una mena de corrupció de la paraula seria Godot. I tot i que Beckett, evidentment, sempre ho va negar. Un Godot del que se n'ha parlat tota l'obra, però que no acaba d'arribar mai. Com tampoc arriba mai una carta que espera un coronel?
El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata.
Aquí tenim el principi d'una altra gran obra sobre l'espera. En aquest cas, una de les novel·les més famoses de Gabriel García Márquez, que és El coronel no tiene quien le escriba, publicada l'any 61, considerada no només una de les seves millors obres, sinó també la seva preferida. Aquí se'ns explica la història d'un militar ja gran que malviu amb la seva esposa malalta i que porta esperant 15 anys esperant una carta on se li confirmi si rep una pensió com a veterà de la guerra. Els protagonistes de Tot esperant Godot i El coronel no tiene quien escriba viuen una mica al marge de la societat benestant, com també el nostre següent protagonista, un quadre de Picasso titulat precisament L'espera. També titulada Margot, és un oli pintat a París, el París billuciós i alegre del 1901 i que actualment forma part de la col·lecció permanent del Museu Picasso de Barcelona. El quadre reflecteix la vida nocturna parisenca que l'artista malagueny va conèixer, evidentment molt a fons, i en ella s'hi veu una noia, possiblement una prostituta, vestida amb un llampant vestit vermell i tocat amb un barret també d'aquest color que, amb mirada hipnòtica, sembla esperar un client.
L'espera d'aquest quadre Picasso és la d'una prostituta esperant el client.
Això mateix. I ja que parlem d'esperar, doncs una de les clàssiques representacions d'una prostituta esperant és, evidentment, amb un cigarret. El que tenia Sarita Montiela, l'último couplet.
Hombre.
Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante solitario. jovencito y galante.
L'espera de Sarita Montiel, eh? En la Cheslón.
L'espera de Sarita Montiel, això mateix, aquest Fumando Espero, que va sortir un dels grans èxits del cinema espanyol dels anys 50, que és l'último cuplé de Juan de Orduña. I sí, és evident que estem ja anant cap al cinema, perquè sí, el més recordat de la cinta és aquesta cançó que cantava la protagonista interpretant una cabaretera que en aquella època, a veure, no ens enganyem, era com dir una prostituta. És allò que dèiem al principi, no? És a dir, com han canviat els valors i com determinades professions sempre s'associaven a la vessant més negativa, òbviament, de la imatge de la dona.
I aquesta cançó que sona així argentina, no?, d'alguna manera, el ritme de tango, era seva, era de Sarah Montiel?
No. De fet, era un tango compost l'any 1923 per Joan Viladomat, que va ser un compositor de sardanes i sarsueles.
Què dius ara?
Que, sí, en Joan Viladomat. Veus una cosa? És curiós, perquè un dels elements més populars del franquisme dels anys 50 va ser compost per Joan Viladomat, que era compositor de sardanes, ja m'explicaràs, no? A més, de fet, estava inclosa en una revista, com a sinònim d'espectacle, eh?
Sí.
Una revista que es deia La Nova Espanya i que en el seu moment no va tenir massa èxit, tot i que no seria fins 35 anys més tard que es faria molt popular aquesta cançó. De fet, es diu que a la pel·lícula es va censurar una estrofa que parlava del plaent cigarret, diguem-ne, post-coitum. Una de les... Sí, sí, sí.
Tu també, una quina de manera estrofes... d'explicar les coses. Eh?
Què?
El cigarret post-coitum.
Sí, perquè diu el següent, i ara, fixa't la metàfora, eh?
Però, perdona, diu, això és l'original que no es va veure a la pel·lícula, el que vas a llegir.
Que no es va veure la pel·lícula. D'acord. Clar, pensa que estem a l'any 1923, per tant, si es va estar l'any 23, sí, va ser quan encara no hi havia hagut la dictadura d'en Primo. Sí, per tant, sí, devia ser, bueno, un període, diguem-ne, en què podien estrenar determinades coses, i més, a veure, si estàvem en una revista, volia dir que s'estrenava el Paral·lel, i el Paral·lel de Barcelona era en el seu moment de màxim esplendor, mm-hmm, que va ser, doncs, això, les primeres dècades del segle XX, no?
Clar, però, bé,
doncs,
aquesta estrofa... quan arriba en el cas de Montiel, ja estem en ple franquisme, per tant, les coses han canviat, no?
I, a veure, jo diria que l'èxit de la pel·lícula era per aquesta temàtica aparentment atrevida, mm-hmm, que tenia la pel·lícula, tot i que, evidentment, era com molt casta, eh? Doncs, aquesta estrofa censurada diu el següent: tras la batalla en que l'amor estalla, un cigarrillo siempre es un descansillo.
Va.
Y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza, su vigor. Aquí va fallar l'estrofa, la rima, perquè no rima, però... clar,
hauria de rimar amb languidece, no?
Estalla, descansillo, però cuerpo languidece, van dir, calla, vigor. És igual, posa vigor i ja està. Ja
no,
està,
languidece ja. Crece.
Languidece? Ah, doncs mira, sí. Tras el cigarro crece, i llavors, com a tonada final, su fuerza, su vigor.
Sí, sí.
Doncs això.
Déu-n'hi-do.
I ja anem pel segon round. I ja
acabem
que estem en cinema, doncs...
Amb esperes cinematogràfiques.
Clar, és molt difícil de trobar alguna espera que sigui cinematogràfica i sigui més o menys coneguda o reconeixible per als nostres oients, però mira, jo he pensat en un famós episodi de Mr. Bean, sí, on el protagonista espera a una figura que hem vist per tot arreu aquests dies.
Oh.
A Sa Majestat, la reina Elisabet II.
Podríem dir que, o sigui, no ho sé si... jo crec que molta gent el té present, aquest moment d'espera a la reina, però pot ser... Per tu és dels millors gags de Mr. Bean,
sí,
o no?
Sens dubte. Jo, de fet, vaig descobrir Mr. Bean en aquest capítol, perquè el projectaven com a curtmetratge al cinema, el desaparegut i a cinema Rambla de Sabadell, abans de les pel·lícules.
Durant
una temporada sempre passaven aquest curt. I va ser quan vaig descobrir Mr. Bean. Aquest, el de la missa, per entendre'ns, que està allà, que s'adorma. Aleluia!
És veritat.
I algun altre són els que sempre em fan molta, molta gràcia. A veure, recordem, és aquell capítol en què, mentre s'espera la recepció de la reina Elisabet II en una estrena de cine, Mr. Bean, que sembla formar part de l'equip de la pel·lícula, doncs primer es va mirant les sabates, es neteja les dents, sí, se li encalla la cremallera al pantaló i té el dit posat, el que dona peu a una situació una mica incòmoda, bé, i al final acaba apareixent la reina i li dona un cop de cap que la tomba a terra, no?
Sí, amb la salutació, que vol fer-la excessiva, i llavors, pam, i tira la reina a terra. Però, amb el que és millor de Mr. Bean, en realitat, en aquests dos casos que has dit, aquests dos gags, és la situació aparentment senzilla, que és impossible, sí, que passi res greu en els següents minuts, i com en qüestió d'instants ho complica a un nivell extrem, no, Mr. Bean? I llavors,
sí,
el plantejament de com nassos se'n sortirà d'això ara.
Que... No, per això els guions són extraordinaris. O sigui,
brutals.
Com, en un escenari únic, amb pocs mitjans, com es pot recrear, o sigui, com es pot fer un muntatge bestial a través de la personalitat certament miserable de Mr. Bean.
Sí. Bé, avui amb l'espera, també l'espera de Mr. Bean a la recepció reial, Hem arribat al final. Beorlí, com sempre, un plaer. El que sí que haurem de fer és esperar una setmana més per tornar a saludar-te.
Hem d'esperar. Que llargues es fan aquestes esperes, Xavi.
Però bueno, ja fumarem mentre esperem. És que sempre m'ha recordat això, aquest moment, Jordi Bosch, a la tertúlia del Basté dels divendres, que sempre diu que està fumant a la Cheslon. I mira, ara al sentir la lletra sencera de la Montiel, penso que igual ha manllevat el concepte de la cançó.
Doncs mira, poder la cosa ve d'aquí, clar que sí.
Pot ser. A veure, una abraçada ben forta i ens retrobem diumenge que ve. Adéu-siau.
Igualment, Muntó. Adéu-siau.
Amb l'aplicació de RAC1 tot és més
accessible,
més fàcil,
més còmode,
més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC+1.
Molt millor,
molt més pràctica
i més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Bon dia.